Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui divendres, dia 21 del mes de juny. Estem ja a l'estiu. Comencem l'informatiu de Ràdio Balaguer destacant avui que la Paeria ha demanat ja el permís al Departament d'Acció Climàtica per instal·lar gàbies per capturar coloms. La intenció és posar les gàbies en quatre edificis del centre històric, la Biblioteca Municipal, la Casa de la Paeria, el SEI, el Viver d'Empreses, i també en un edifici de propietat privada situat al carrer Sant Jaume. Obrim avui amb aquesta notícia una petició, la de posar gàbies per capturar coloms, que arriba el dia al qual es va comprometre l'equip de govern, avui 21 de juny. Obrim, com dèiem, avui amb aquesta notícia l'informatiu de Ràdio Balaguer. A banda, però, els n'expliquem d'altres. Les avancem ara, la major part d'elles en titulars. Destacarem també avui que el SEI Balaguer ha acollit concretament l'espai de l'Energy Hub Lab del SEI una jornada tècnica dedicada a l'estratègia catalana de biogàs i digestat organitzada pel Departament d'Acció Climàtica conjuntament amb el clúster Bioenergia de Catalunya. Recordarem també avui que aquest divendres torna la nit de llegendes a Balaguer. Aquest any la nit se celebrarà al monestir de Santa Maria de les Franqueses i el tema seran els gegants. Parlant de nits, també aquest dissabte se celebra aquí a la ciutat la nit del comerç, que un any més coincidirà amb la cursa del foc, a la qual s'espera la participació de 200 persones. D'altra banda, també a nivell local, parlarem de la revetlla de Sant Joan, a banda de l'arribada de la flama del Canigó, el tradicional correfocs i els concerts. Aquest any destaca una ballada de sardanes en el marc del Correbars de tarda. Relacionat amb Sant Joan, també els explicarem que el Departament d'Interior fa una crida a la prudència en un cap de setmana d'alta mobilitat per Sant Joan i també per la Fórmula 1 a Montmeló. Mentrestant, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards aquest Sant Joan i facturar uns 23 milions d'euros. I pel que fa al gremi de forners, és optimista i espera vendre un nombre similar de coques de Sant Joan aquest llarg cap de setmana. Aquí a Balaguer, a Pastisseria Graells, concretament, expliquen que les compres dels visitants i turistes compensaran els clients habituals que no hi siguin. A nivell comarcal farem també repàs d'actes relacionats amb Sant Joan arreu de la comarca de la Noguera. Molts municipis també celebren la revetlla. En donarem detalls en l'informatiu d'avui divendres, en què també destacarem que el festival Sons a la Natura, que recordem, ha programat un concert mensual, porta aquest dissabte 22 de juny la música de Ses Freixes a les Avellanes. D'altra banda, la Baronia de Rialb celebra aquest diumenge la segona edició del Festival Camins dels Càtars. Abordarem altres qüestions, altres esdeveniments, també abans de la informació esportiva, la qual avui estarà centrada en els següents continguts.
Parlarem avui de natació, concretament dels bons resultats de Berta Sant Martín i de la Maya Logunciu al Campionat de Catalunya Alevi de Natació en la seva primera jornada.
La Paeria de Balaguer ha demanat aquest divendres permís al Departament d'Acció Climàtica per instal·lar gàbies per capturar coloms. La petició arriba el dia que es va comprometre l'equip de govern, el 21 de juny, per fer la sol·licitud i després també que ja s'hagi contractat l'empresa que ha de dur a terme aquesta actuació. Així ho ha confirmat aquí a Ràdio Balaguer la paera en cap Lorena González.
Tal com vam parlar amb la comissió, el que vam començar a iniciar és el tràmit de la contractació d'una empresa perquè pogués ajudar-nos amb aquest servei, no?, de captura de coloms. Es va fer mitjançant contracte menor, s'han demanat diferents pressupostos i s'ha fet tota la tramitació i s'ha adjudicat ja l'empresa, a la qual ja ens hem posat en contacte, ja ha treballat sobre el pla. Nosaltres internament, a través de la Paeria, també s'està fent aquesta memòria per a poder presentar juntament amb aquesta petició del Departament de la Generalitat, i és avui que ens van marcar, no?, com aquesta data límit de que fem aquesta petició, i així estem treballant perquè sigui.
En total s'instal·laran quatre gàbies en quatre edificis del centre històric de la ciutat, la Biblioteca Municipal, la Casa de la Paeria, el SEI i també en un edifici de propietat privada que hi ha al carrer Sant Jaume. L'objectiu, segons ha explicat la mateixa paera en cap, és reduir la població de coloms i aconseguir així el llindar de tolerància.
Sí, nosaltres proposem la posada de quatre punts, de quatre Euskadi és en 4 indrets. El centre històric, tal com vam quedar també amb la comissió de seguiment dels coloms, ara mateix fem un primer pas a la zona del centre històric, que és on també, no?, és on han començat, i de fet, evidentment, això serà una actuació que volem allargar durant 4 mesos. La licitació està feta per 4 mesos, creiem que es pot fer molta feina, i de la mà d'aquesta empresa que intentem baixar d'aquest llindar que tenim ara, no?, per aconseguir un llindar de tolerància òptim, que ara mateix, evidentment, ja ens ho diu l'informe, i ho veiem tots, tothom els que veiem, passem pel carrer, ara mateix estem amb una sobrepoblació de coloms, i el que hem de fer és anar a buscar aquest llindar de tolerància que ara mateix el superem en escreix, i una vegada sí, podem parlar de que ja tinguem més o menys una quantitat de coloms assumible, llavors ja sí que instaurar el tema de pinso esterilitzant i el que sigui, i veient com afecta a diferents punts de la ciutat, no? Vull dir, això és una primera fase que s'ha de fer aquí, tal com vam quedar, comença pel centre històric, però evidentment és una problemàtica de tota la ciutadania. Ara comencem per aquí.
Un cop presentada la petició al Departament d'Acció Climàtica, des de la Paeria es preveu demanar també als serveis territorials del Departament que facin el seguiment d'aquesta demanda i accelerin el procés per comptar amb el permís d'instal·lació de les gàbies. Lorena González confia en rebre l'autorització del Departament d'Acció Climàtica el més aviat possible per donar així una solució definitiva a la plaga que afecta la ciutat.
De fet, ja hem parlat directament en diverses ocasions amb la directora general de serveis territorials per a que es faci aquest seguiment, no? I nosaltres el que farem és, una vegada ja s'entri, que es farà avui aquesta entrada de la petició, ens posarem en contacte amb els serveis territorials perquè, i així vam quedar amb ells, per a que puguin fer aquest seguiment, no? Que puguin captar aquesta entrada i que la puguin assumir per intentar escurçar al màxim els terminis, no? Que puguin analitzar si hi ha qualsevol cosa que ens facin el requeriment o el que sigui, esperem que no l'hagin de fer i que ho portem tot al principi i tot fet des del primer moment.
En un principi, les gàbies estaran instal·lades durant un període de 4 mesos i l'empresa les revisarà cada 15 dies. La mateixa firma acabarà fent un informe del resultat de les captures per saber si s'ha de continuar amb aquest sistema un temps més. Un cop realitzat aquest pla de xoc, durant aquests 4 mesos començarà la tasca de control amb pinso esterilitzant. I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la ciutat, perquè aquest divendres a la capital de la Noguera ha acollit una jornada tècnica dedicada a l'estratègia catalana de biogàs i digestat organitzada pel Departament d'Acció Climàtica conjuntament amb el clúster Bioenergia de Catalunya i també amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
L'objectiu de la sessió era exposar a tècnics municipals, possibles promotors de projectes i també a responsables de governs locals quina és la realitat d'aquest sector ara mateix i què es preveu de cara al futur. Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer el tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera, Josep Raimat. Segons Raimat, la jornada ha volgut ser, sobretot, un espai per detectar les necessitats que hi ha, resoldre dubtes, agilitzar processos i donar a conèixer les tecnologies disponibles i els seus requisits.
Són treballs de la Generalitat de Catalunya, no només per la prospecció, sinó per normativitzar què ens depare en aquest camp i com l'hem d'acollir aquest sector en els pròxims anys. La idea d'avui és una mica introduir tant a tècnics de l'ambient ja professional, enginyers, arquitectes de l'àmbit local, com enginyeries en general que es dediquen al sector de l'energia, però també incloure aquells agents locals, governs locals que han tingut propostes de projectes i que els falta una mica el coneixement de mínims per saber què els convé més en cadascuna de les situacions en les que es troba el seu municipi. La idea és donar-nos a tots un coneixement de base i poder detectar quines necessitats tenim per agilitzar processos, per facilitar que puguin desplegar-se aquests projectes i sobretot aclarir dubtes que hi pugui haver en aquestes instal·lacions a nivell tecnològic i a nivell de conveniència de cadascun en cadascun de les seves ubicacions finals, diguéssim.
Per la seva banda, el paer d'urbanisme Guifré Ricard s'ha mostrat satisfet per poder acollir actes com el d'avui, que serveix sempre posar damunt la taula les diferents solucions tècniques i eines tecnològiques que hi ha per plantejar plantes de biogàs arreu del territori.
Des de Pairia també estem immersos en el projecte de l'Energy Hub Lab, que inclou tots aquests projectes verds d'energia verda, i per tant el tema del biogàs el tenim damunt de la taula. És un problema que tenim al territori, per tant és una solució al problema que tenim, i contents de poder col·laborar i de poder participar en aquestes jornades tècniques que han de servir per ficar damunt de la taula les diferents solucions tècniques i les diferents eines tecnològiques que hi ha per poder resoldre i per poder implementar totes aquestes plantes de biogàs arreu del territori.
Els participants han tingut l'oportunitat d'escoltar experts reconeguts com el professor Xavier Flotats, de la UPC, Laia Sarquella, de l'ICAM, i Neus Ferreter, del Departament d'Acció Climàtica, que han abordat temes tan rellevants per al territori com les instal·lacions de producció de biogàs, l'Estratègia Catalana de Biogàs 2030 i l'Estratègia Catalana de Digestat.
I parlem ara del Centre Històric de Balaguer, perquè celebra aquest dissabte la Nit del Comerç, que un any més coincidirà amb la Cursa del Foc, que comptarà amb 200 corredors.
La Cursa del Foc s'organitza des de l'àrea d'esports de la Pairia i compta amb la col·laboració de Runners Balaguer, Pedala.cat i l'Associació de Comerciants del Centre Històric, arribant enguany a l'11a edició. La cursa és nocturna, d'un únic recorregut de 5 quilòmetres per a tots els participants, i es pot fer caminant, en marxa o corrent, tot i que cal acabar-la en menys de 45 minuts. Una cursa que és oberta a tothom, sense límit d'edat i amb un recorregut totalment urbà. Albert Marbà, tècnic d'esports de la Pairia, diu que s'hi espera una participació d'uns 200 corredors i corredores amb un recorregut que serà el mateix de les últimes edicions, tot i les obres que es fan al centre històric, perquè és un traçat molt ràpid que agrada molt als participants. Marbà ha parlat d'una cursa més que consolidada que dona la benvinguda a l'estiu fent una activitat física.
Demà ja celebrarem el que és la 11a edició de la Cursa del Foc, una cursa més que consolidada dins del calendari d'aquí de les proves a nivell esportiu, que donem més aviat tant només la benvinguda a lo que és l'estiu i també una mica lo que és de fer la crida aquesta que volem despertar des de l'àrea d'esports, de donar una miqueta de marge a la participació, a fer l'activitat física i consolidar una miqueta aquest programa, que també donem l'oportunitat de celebrar durant l'estiu de diverses activitats a nivell això, de promoció de l'activitat física i promocionar, lògicament, els hàbits saludables a través de la salut. El ritme d'inscripcions que estem portant ara per ara, doncs, bueno, és l'habitual de sempre. Nosaltres esperem a cobrir les 200 places. Sí que és un cap de setmana una mica complicat, perquè sembla que hi havia els 3 dies de festius, amb Sant Joan com dilluns, que també es testa. Però bueno, segur que acabarem cobrint les 200 places que tenim ara. Ara estem sobre els 160 inscrits. I el darrer dia sabem que hi ha aquella gent que s'acaba d'esperar una miqueta, perquè com que donem el marge de poder-se apuntar fins i tot el mateix dia, i arribarem a cobrir doncs, el que és l'habitual. També esperant de, perquè el que us comentava, nosaltres busquem la participació, però aquesta cursa a efecte d'aquí local té la seva puntilla i el seu interès a nivell de competitiu, i perquè hi ha els clubs dels runners i també el club esportiu Pedala.cat, doncs que els principals corredors sembla que els agrada aquest circuit que tenim. És un circuit molt encantador, que a més tenim aquesta sinergia amb el centre del comerç del centre històric, i hi ha molta participació, hi ha moltes activitats parades que fan que això, doncs que tinguem aquest puntet d'interès a nivell competitiu, i la gent aquí preparada doncs acaba assistint, i a veure si aquest any fins i tot tenim aquest nou rècord del recorregut de 5 quilòmetres.
Les inscripcions encara estan obertes amb un límit de 200 corredors i es poden fer a través de la web balaguer.cat. La Cursa del Foc se celebrarà al Centre Històric de Balaguer en el marc de la Nit del Comerç. La Nit del Comerç començarà a les 8 del vespre amb diverses activitats als carrers i places del nucli antic, on hi haurà més de 30 establiments oberts oferint descomptes i promocions. Pel que fa a les actuacions, hi seran i dansa, Centre de Dansa i Benestar, la Xemeneia, Espai de Dansa i Creació, Sevillanes, Ateneu de Tàrrega i un espectacle d'animació itinerant amb Artistàlia. A més, es comptarà amb la participació dels Diables Bèsties Ferèstegues. Segons Cristina Bonet, de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, la nit vol ser una trobada amb els clients, amb una gran oferta gastronòmica, obsequis i molts descomptes.
I anem a altres esdeveniments que tindran lloc aquí a la ciutat, concretament la Revella. Parlem ara de la Revella de Sant Joan, el diumenge al vespre. Abans, però, l'Associació de Joves ha preparat una sardana a ritme de xaranga. Aquest diumenge, doncs, tindrà lloc aquí a la ciutat la Revella de Sant Joan, organitzada per l'Associació de Joves i l'Àrea de Joventut de la Pairia. La programació començarà amb un correbars a quarts de 6 de la tarda i s'allargarà amb els concerts del Parc de la Transegre fins a la matinada. El correbars Bars comptarà, com dèiem fa un moment, amb la xaranga Besometa i tindrà la sortida a la part alta del passeig de l'estació a 6:15 de la tarda. Una de les novetats és que quan els participants del Correbars arribin a la plaça de la Sardana hi hagi un breu tast de sardanes per a tothom, amb música de la mateixa xaranga i la participació de les colles sardanistes de la ciutat. La sardana que s'ha triat serà la coneguda a la Santa Espina i està previst de fer una gran rotllana per ballar-la entre tots. L'acte compta amb la col·laboració del col·lectiu sardanista de Balaguer, el president del qual, Jaume Marvà, agraeix que des de l'Associació de Joves s'hagi pensat en fer una activitat com aquesta, entre altres coses, ha dit, perquè contribuirà a introduir la cultura popular i tradicional i apropar-la al jovent. Des de l'organització i també des del col·lectiu sardanista es fa una crida a tothom a participar-hi i diuen que si hi ha molta participació, si hi ha molta gent, es mirarà de fer una rotllana que encercli tota la plaça de la Sardana.
La veritat és que quan des de l'Associació de Joves ens van contactar i ens van explicar això, ho vam trobar una idea genial. Primer, per introduir la cultura popular i tradicional i atansar-la al jovent. Segon, perquè quan s'arribés a la plaça de la Sardana, que es diu plaça de la Sardana, es pogués fer un breu tast de sardanes per a tothom. I tercer, perquè haguéssim proposat a la mateixa xaranga que fos la que interpretés la sardana. Per tant, sonarà molt festiu, perquè les xarangues sonen a festa, sonen a diversió, i han triat una sardana que sap tothom, que és la Santa Espina, que jo crec que és la sardana més coneguda. Això què vol dir? Que quan arribin amb la xaranga tots els participants del Correbars a la plaça de la Sardana, de cop la xaranga es posarà a interpretar la Santa Espina. Llavors, doncs, tant la gent que participarà del Correbars com la gent que vulguin per allí i si vulguin posar, farem una gran rotllana, perquè es tracta de fer una gran rotllana, a veure si som prous i podem encerclar la plaça de la Sardana, i no es tracta de que ballem superbé, perquè potser hi ha gent que no en saben gaire o que n'han ballat molt poquetes vegades, però es tracta de ser molts per a fer aquesta gran rotllana al voltant de la plaça. És a dir, això és una cosa que l'organitza l'Associació de Joves, ens ho van proposar, ho vam trobar perfecte, es va acordar que es convidaria totes les colles i tots els grups, i llavors les colles han vingut, vull dir, les colles vindran i portaran gent, i jo crec que quedarà molt xulo.
Aquesta peculiar sardana es ballarà al voltant de les 7 del vespre i ja hi han confirmat la seva participació les colles sardanistes Verge del Miracle, Santa Maria de les Franqueses i Castellformós, així com el col·lectiu sardanista, com dèiem fa un moment. A partir de 8:15 del vespre, d'altra banda, està prevista l'arribada de la Flama del Canigó al Parc de la Transegre per part del Club Ciclista Balaguer i la lectura del Manifest de Sant Joan a càrrec del Ball de Bastons del Casal Pere III. Josep Espigares, membre del Club Ciclista Balaguer, explica com és el recorregut de la Flama, que fan conjuntament, diu, amb altres colles ciclistes de Ponent, i assenyala que és un orgull participar d'una festa tan arrelada.
Amb cotxe anem fins a Puigcerdà el dia 23. Aleshores hi ha gent allà que van caminant a Canigó, i de Canigó baixen la Flama a Puigcerdà, nosaltres l'encenem allà, i llavors la Flama baixa amb cotxe i nosaltres amb bicicleta l'acompanyem fins a Balaguer, passant per tots els pobles que hi ha pel recorregut, i aleshores pues, qui vol encendre, que normalment són tots els pobles, pues, també anem encenent la Flama conjuntament amb d'altres colles d'aquí de Ponent. Per nosaltres és un orgull això, perquè és, bueno, és una festa molt, molt arrelada aquí a les terres a Catalunya, més que res, i bueno, pues, ens agrada això, fer això, de participar d'aquesta festa.
Un cop feta la lectura del manifest, hi haurà l'actuació de música folk, tradicional i cultural amb el grup Cason Ronda. Durant l'espectacle s'oferirà als assistents coca de Sant Joan i rom cremat. El tècnic de joventut, Francesc Almira, ha explicat que un any més s'aposta per fer les activitats centrals al Parc de la Transegre per oferir un espai segur, tancat i sense petards.
Com venim fent els últims anys, al Parc de la Transegre, un espai que creiem que és molt còmode per tota la ciutadania, tanquem el recinte i el protegim dels petards, per totes aquestes famílies o gent gran que tinguin por de petards, doncs aquí sempre aquest és un espai segur.
A partir de les 11 de la nit començarà la Rua de Llum i Foc de Sant Joan amb els grups de Diables, Bèsties, Ferèstegues de Balaguer i el Team Banquis de Bellvís. Amb sortida i arribada des del Parc de la Transsegre, seguirà un itinerari per la plaça del Morter, la Passarel·la Nova, el carrer del Portalet, el Pont Nou i la plaça Pau Casals. Amb l'arribada del Correfocs al Parc de la Transsegre tindrà lloc l'encesa de la foguera i l'espectacle piromusical. Tot seguit hi haurà un concert del grup Milindris de tribut a Melendi i les actuacions musicals acabaran ja ben entrada la matinada amb diferents DJs. Durant tota la vetllada, cal destacar també que hi haurà servei de bar al Parc de la Transsegre i no es permetrà de llançar petards a la zona dels concerts. I no deixem de parlar de Sant Joan, perquè també a comarca se celebra la revetlla amb diverses propostes que tenen també el foc com a gran protagonista.
Artesa de Segre, la Flama del Canigó arribarà a la tarda a la plaça de l'Ajuntament. La revetlla de nit serà com cada any a la zona de l'Institut, amb l'obertura de la zona de pícnic a les 9 del vespre i amb el sopar popular. La nit estarà amenitzada per la música de Demanem Perdó a Santa Cecília i un DJ. A més, a 11:45 s'hi farà un castell de focs.
A Àger, per Sant Joan, fan un sopar popular seguit de l'encesa de la foguera i música i festa, tot plegat a la zona de l'Empalme.
Al Gerri, per Sant Joan, el local social acollirà un sopar popular seguit d'un ball i gresca amb The Paradise Duet.
A Os de Balaguer se celebra a les piscines amb un sopar popular i ball de festa amb el grup Jalaisa.
A Menàrguens, la Flama del Canigó arribarà a 11:45 de la nit per donar pas al sopar davant de l'escola i la revetlla amb música de Jaume de Guit.
A Térmens, la Flama del Canigó hi arriba a 11:45 al pati de l'escola, on es llegirà el manifest i es farà un sopar popular. La nit tindrà com a banda sonora les habaneres del grup Olla Barrejada.
A Vallfogona s'hi fa un sopar popular al local social. En acabar, reparteix coca i cava per a tothom per degustar-la mentre es veu el castell de focs. Poc abans de les 12 de la nit començarà el ball. Serà amb Joan Carbonell Duet. I a la Codosa també s'hi farà un sopar popular. En aquest cas serà a les 9 de la nit, seguit de l'actuació musical de FR Kick i un DJ.
A Penelles, per Sant Joan, s'encendrà la foguera a les 9 i seguidament es farà un sopar de Jo Porto a la plaça Major. La revetlla estarà amenitzada per la música de Paula i Manu.
A Gerpe, el sopar popular serà al camp de futbol. La foguera s'encendrà a mitjanit i acte seguit hi haurà gresca assegurada amb la música del DJ Feren.
A Ivars de Noguera, l'emplaçament escollit per fer la revetlla serà a les piscines, on hi haurà un sopar popular seguit del ball amb teclats torre.
A la Sentiu, la revetlla serà a la zona de les piscines. Hi haurà ball de nit amb el duo Surprise a partir de les 11 i la foguera es farà al camp de futbol a les 12.
A Clua de Meià, la revetlla inclourà un sopar popular i els concerts de Mestiza, Rap Almara i el DJ Sonido Mestizo. A l'entorn també hi haurà sopar popular seguit a 12:45 de l'actuació de The Champlin Brothers.
Altres municipis com ara Castelló, Les Avellanes, Bellmunt, Montgai o Foradada fan sopars populars o revetlles en espais com les piscines municipals o els seus pavellons poliesportius.
I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb Sant Joan, amb la revetlla, perquè el gremi de forners és optimista i espera vendre un nombre similar de coques de Sant Joan aquest llarg cap de setmana. Aquí a Balaguer, a Pastisseria Graells, concretament, expliquen que les compres dels visitants i turistes compensaran els clients habituals que no hi siguin i que hagin pogut marxar.
Amb l'arribada de Sant Joan torna una de les tradicions més arrelades a les pastisseries catalanes, la coca de Sant Joan. Des del gremi de forners de Lleida calculen que a la demarcació se'n vendran unes 360.000. El fet que la revetlla se celebri en diumenge i el dilluns sigui festiu condicionarà les vendes, ja que molts dels clients habituals de les pastisseries seran fora el cap de setmana. Tot i això, Pastisseria Graells de Balaguer expliquen que confien en la presència de turistes i visitants vinguts sobretot de l'àrea de Barcelona, que compensaran aquest fet. Així ho ha explicat Pere Graells, que diu que la coca sempre serveix a última hora.
Com cada any anirà la diada aquesta de Sant Joan, perquè tant la gent volta molt, tant marxen, venen, se tira tot molt a última hora. La gent més previsora sempre van encomanant i així, però vull dir, és molt al moment la coca, saps? Perquè no parem de fent, sempre anem collent, anem cremant i anem servint. Vull dir, sempre així la coca és el més recent possible.
Pel que fa a les mides, se'n venen de tots formats, des de les més petites per a dues persones fins a les de 20 comensals.
Bueno, tenim des de la petita, que pot anar des de dues persones, fins a la gran, pot anar fins a 20 persones. La gent que volen molta coca, també fem moltes porcions de coca, llavors això mos ho reserven.
Els gustos són bastant tradicionals, tot i que en els últims anys cada cop es demana més la de crema, nata o trufa. També la coca de fulla amb llardons, que és la preferida pels visitants vinguts de Barcelona.
Sempre fem la coca així amb fruita confitada i pinyons, i per damunt no, sol pinyons, perquè la fruita, bueno, la gent, molta gent no, no li agrada massa, llavors vol el pinyó sol. Llavors també en fem amb cabell d'àngel i cada vegada pues, agrada més la de crema cremada, nata o trufa. I també fem la que és farcida amb massa pa. I a damunt sempre hi va, quan és pintat amb bo, nosaltres sempre hi posem una capeta fineta de massa pa rebaixadet, bueno, que notem que li dona més bon gust al, al massa pa. Com que també ve bastanta gent de la part de Barcelona, que allí és, també és molt típic la, la coca de full, també en crema i llardons, doncs també fem, elaborem la coca de full amb llardons també.
Pel que fa a preus, la majoria de pastisseries mantindran els mateixos preus que l'any passat.
I parlem ara de la crida que fa el Departament d'Interior a la prudència en un cap de setmana d'alta mobilitat per Sant Joan. Hi haurà 2.200 Mossos mobilitzats específicament pel dispositiu i es faran, es preveuen fer, 1.100 controls de diversa tipologia.
El Departament d'Interior ha activat un dispositiu extraordinari per la Revetlla de Sant Joan que enguany es caracteritza per un triple impacte. Cap de setmana llarg, Revetlla i Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, segons destacava el conseller d'Interior en funcions Joan Ignasi Elena. La policia de la Generalitat, amb Mossos d'Esquadra, han activat un dispositiu de seguretat que compta amb 2.205 efectius específics. Pel que fa a la mobilitat, s'espera que uns 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 3 del divendres i la mateixa hora del dissabte. En total es faran 1.106 controls, amb la participació de 1.366 efectius de trànsit. Els principals eixos d'aquest dispositiu són el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana, garantir la mobilitat i la seguretat ciutadana i vetllar per la seguretat i el normal desenvolupament de les concentracions multitudinàries en espai públic. Els bombers de la Generalitat preveuen també la mobilització preventiva de personal lliure de guàrdia per la previsió de la situació de risc que genera l'increment i simultaneïtat de serveis. També més de 400 agents rurals es dedicaran prioritàriament al control de les fogueres. Protecció Civil posarà en prealerta el pla Procicat i el CAT-112 reforçaran fins a 100 professionals treballant alhora. El conseller ha demanat gaudir de la Revetlla amb seguretat i ha fet una crida a la responsabilitat al voltant per no haver de lamentar cap víctima a la carretera. El titular d'Interior ha agraït la tasca, la dedicació i el sobreesforç de tots els cossos operatius que durant aquests dies incrementaran les hores de feina per vetllar per la seguretat ciutadana.
I parlem ara del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat, perquè estan difonent consells per protegir gossos i gats del malestar que poden provocar-los els petards.
La por al soroll, sobretot els petards i dels focs artifici, és freqüent en gossos i gats. La pateixen entre un 25 i un 50% dels animals. Les causes poden ser el temperament poruc de l'animal, una experiència traumàtica lligada a un soroll o no haver-se habituat als sorolls durant el període de socialització. A més, la sensibilitat auditiva dels gossos i gats és molt superior a la de les persones, en especial per als sons molt aguts. Així doncs, amb la proximitat de les Revetlles de Sant Joan i Sant Pere, sorgeix entre els propietaris de gossos i gats la mateixa inquietud de sempre. Què és el que es pot fer perquè no pateixin? Amb l'objectiu d'ajudar els propietaris d'aquests animals de companyia, el Consell de Col·legis de Amb l'objectiu d'ajudar els propietaris d'aquests animals de companyia, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, amb la col·laboració de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, han elaborat un pòster amb 9 recomanacions. Entre aquestes destaquen preparar una zona segura per a l'animal, a poder ser dins de casa, encendre la televisió o la ràdio per esmortir el soroll de fora i, si es treu el gos a passejar, fer-ho a les zones i franges horàries més... I si es treu el gos a passejar, fer-ho en les zones i les franges horàries més tranquil·les.
I parlant de petards, parlem del sector de la pirotècnia, perquè preveu vendre un 5% més de petards aquest Sant Joan i facturar uns 23 milions d'euros. Es consolida així la tendència a l'alça per productes de llum en detriment dels de tro.
Els venedors destaquen que un any més es consolida la tendència pels productes de llum, principalment les fonts, en detriment dels de tro, tot i que tenen un públic fidel. L'increment de vendes d'aquest tipus de producte ha anat acompanyat de campanyes que des del sector s'han fet any rere any per minimitzar les molèsties que provoquen els petards de tro amb els animals de companyia, els nadons i la gent gran com a principals afectats. Els productes que també tenen un públic fidel són els adreçats al públic infantil per la seva baixa intensitat i la varietat que presenten. Les pluges de les darreres setmanes han reduït, a més, el risc d'incendi, fet pel qual n'hi haurà limitacions extres pel que fa a zones de llançament, com en els darrers anys. Catalunya compta amb quasi 2.000 punts de venda de petards per aquest Sant Joan. La immensa majoria d'establiments són casetes provisionals. A la demarcació de Lleida són 98 els establiments amb 8 locals, tots els establiments requereixen d'un permís. A més, en el cas de les casetes, cal comunicar als ajuntaments el lloc exacte on s'instal·la per si aquest, d'acord amb les ordenances cíviques i la normativa pròpia d'utilització del sòl públic, tingués alguna objecció sobre això. Els articles pirotècnics que es venen durant aquest període de revetlles es classifiquen en tres categories. La F1, de molt baixa perillositat, nivell de soroll insignificant, destinats a ser utilitzats en zones delimitades, fins i tot en edificis residencials, i no poden incloure petards, trons ni bateries. L'edat mínima per comprar-los és de 12 anys. La categoria F2 és de baixa perillositat i baix nivell sonor. Només es poden tirar a l'aire lliure, principalment a una distància de seguretat de 8 metres. Es poden adquirir a partir dels 16 anys. La categoria F3 finalment és de perillositat mitjana i només es poden utilitzar a l'aire lliure i zones de gran superfície, ja que la distància de seguretat és de 15 metres. L'edat mínima, en aquest cas, de compra és de 18 anys.
I tornem ara a la ciutat de Balaguer per destacar, per avançar-los, que aquest cap de setmana s'inicien novament els tallers de recerca d'or al riu organitzats pel Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer.
El Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer organitza durant la temporada d'estiu l'activitat A l'estiu l'Or el Busquem al Riu, una proposta única, emocionant i molt divertida que convida els visitants, tan grans com petits, a viure d'una estona com els autèntics buscadors d'or del Segre. La recerca d'or al riu Segre s'avança enguany al mes de juny per Sant Joan, atesa l'elevada demanda d'inscripcions. L'activitat consta d'un taller d'iniciació a la recerca d'or a la llera del riu Segre, on es descobreix la història de l'explotació d'aquest preuat metall i s'ensenya la tècnica manual per poder-lo extreure, segons explica Mireia Subirada, tècnica del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre.
Ara comencem la temporada d'estiu i, per tant, ampliem també les activitats. Una de les activitats que fem durant els mesos de juliol i agost i que aquest any també comencem més aviat és a l'estiu l'Or el Busquem al Riu, que és una activitat que inclou una visita guiada a la part expositiva, a dins de l'equipament, després una pràctica a la sala dels safarejos i després baixem amb tot el que necessitem a baix al riu i fem una pràctica in situ de la recerca d'or al riu Segre. Aquesta és una activitat que s'adreça sobretot al públic familiar, però també a qualsevol persona que estigui durant els dies d'estiu de vacances, ja sigui per Balaguer o per la zona. És una activitat que només fem durant aquests mesos per un tema també de temperatura i perquè el cabal de l'aigua ens ho permet. I és una activitat diferent de la que fem durant tot l'any. Dura una mica més perquè dura un parell d'hores i sobretot el que pretenem és donar a conèixer la història de l'explotació de l'or al riu Segre, a la zona de Balaguer, i que la gent conegui en primera persona com és l'activitat de la recerca d'or in situ al riu Segre.
Les reserves van omplir la majoria de places disponibles l'any passat i ja hi ha diversos dies amb tot ple. D'aquesta manera, l'equipament torna a ser aquest estiu un pols d'atracció turística, sobretot de famílies que busquen comarques de l'interior de Catalunya per fer activitats diferents de les de platja i muntanya i que veuen en la recerca d'or al riu una jornada familiar, segons ha expressat la tècnica del centre.
Les reserves les tenim ja obertes des de principis del mes de maig i sobretot el que tenim són gent de la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana, però també aquest any hem notat un augment de turistes de la zona de França, sobretot venen aquí atrets per tot el tema de natura de la comarca, i com que tenim també el pàrquing d'autocaravanes aquí al costat, això ens ha ajudat també a tenir públic diferent i sobretot d'altres comunitats autònomes i també de la zona de França. La gent que estigui interessada en fer aquesta activitat, l'únic que ha de fer és buscar la pàgina web del Museu de la Noguera i a dins ja trobarà una pestanya amb l'activitat, que es diu A l'estiu l'hora el busquem al riu, i trobarà tota la informació i també el formulari de reserves. És una activitat que fem els dimecres i els dissabtes i que és una activitat també que agafem a poca gent perquè premiem la qualitat més que la quantitat i, per tant, l'únic que han de fer és mirar els dies disponibles, omplir el formulari de reserves i ja està.
Els tallers, que s'adrecen a tot tipus de públic i tenen una durada de 2 hores, es realitzen els dimecres a les 11 del matí i els dissabtes a les 6 de la tarda. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 44 86 68 o bé enviar un correu a ordelsegre@balaguer.cat.
I tot seguit, i abans de donar pas al repàs de la resta d'actes d'agenda a Balaguer i Comarca, parlem ara del grup ponentí Atanàgia, conjuntament amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida han fet una col·laboració musical en la qual les dues formacions s'endinsen en l'univers sonor creat per Atanàgia en el seu primer disc, De vent i òxid.
Música. En aquesta ocasió versionen la cançó de Gestes i Herois, la qual és l'obertura del disc. Aquesta nova versió compta amb la sonoritat simfònica que porta l'orquestra Julià Carbonell, sota la direcció del mestre Alfons Reverter, i amb uns arranjaments per orquestra escrits per l'ocasió pel músic Lluc Casals, guitarrista de Tanàgia. Amb l'arranjament s'ha volgut buscar que l'orquestra tingués la mateixa importància que el grup i que no només fes la funció d'acompanyament de la banda amb un segon pla. Per fer-ho, la peça comença amb una obertura completament d'orquestra simfònica que dona pas a l'entrada del grup de manera progressiva. Al llarg del tema hi ha moments en què el primer pla, el Tanàgia, amb melodies construïdes des del handpan tocat pel músic Arcadi Minguet, i d'altres en què les melodies principals estan tocades per l'orquestra. Amb aquesta col·laboració amb dues formacions volen posar en primer pla la riquesa cultural de les Terres de Ponent, així com l'exploració de nous camins sonors, mesclant el món simfònic amb la música popular i el so característic de la banda Menarguina, reivindicant també la importància de sonoritats musicals diferents a les que de vegades estem més acostumats a sentir i així donar un valor afegit a la música purament instrumental. Aquest divendres torna la Nit de Llegendes a Balaguer. Un any més la Nit de Llegendes se celebrarà i aquest any ha escollit el monestir de Santa Maria de les Franqueses com a escenari, amb un tema que seran els gegants. L'activitat començarà a 8:45 a Balaguer, davant de la passarel·la del Xalet Montiu, amb una caminada al capvespre pel camí del Bora Riu. S'arribarà fins a les Franqueses, on es podrà fer l'acte. Durant el trajecte, les tècniques del Museu de la Noguera explicaran les tradicions de la Nit de Sant Joan vinculades a l'aigua, el foc i la natura.
Un cop al monestir se celebrarà la Nit de Llegendes, en la que s'interpretaran les obres premiades als Premis Iriat 2023, que estan centrades en l'entorn del tema dels gegants. La narradora d'històries, Mònica Torra, explicarà les obres La llegenda de la Numa, de Glòria Biosca Díaz, i Isma, el gegnant, de Marc Cortés Pastor. Pel que fa a l'apartat musical, els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Balaguer interpretaran, amb un quartet de corda, la suite dels gegants, de Miquel Àngel Cordero. I parlem d'exposicions, concretament de Can Motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. L'Arxiu Comarcal de la Noguera ofereix l'exposició Balaguer 1925-1937, fotografies de Daniel Torruella Valls. La mostra plega una selecció d'imatges extraordinàries de Balaguer del primer terç del segle XX, a través de les quals el visitant podrà apreciar com era la capital de la Noguera fa 100 anys. L'exposició es pot visitar fins al 30 de juny a la sala d'estudi 76 de la Paeria de Balaguer, de 10 del matí a 8 del vespre.
El Museu de la Noguera acull la mostra Metàfores de la llum, en la qual Albert Minoves proposa un recorregut en el que fa evident com el traç, el color i la materialitat són protagonistes de la seva obra. La cerca de la llum i com aquesta canvia i transforma els paisatges naturals que ens envolten és l'eix de la mostra que l'artista presenta al Museu de la Noguera. Precisament, aquest dissabte a les 12 del migdia es farà la cloenda de l'exposició i la presentació del número 11 de la revista d'Art i Pensament, La Magrana.
I una altra exposició és la que ens ofereix la Fundació Marguer de Montferrato, que presenta l'exposició Tot tan a prop, de Joan Rom. L'artista presenta per la primera vegada les obres que conformen aquesta exposició d'escultura que té com a constant el dibuix que les estructura. L'exposició es pot visitar fins al dia 31 de juliol.
I una altra activitat que també podem fer a la ciutat de Balaguer és la fe que ofereix el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, amb la iniciació a la recerca d'or. Es tracta d'una proposta d'una durada aproximada d'una hora i en què, en acabar, tothom es pot endur un petit vial de plàstic amb les palletes d'or que hagi trobat, com un record de la visita. Cal fer reserva prèvia a través de la pàgina web del museu, que és museucn.com, o també al correu electrònic ordelsegre@balaguer.cat.
Iniciem el repàs a comarca i ho fem parlant de que Pons celebrarà aquest divendres la Festa de la Música dins dels actes del Bilinari de Sant Pere. Iniciada a França l'any 1982 com la Festa de la Música i instituïda com a celebració europea l'any 1985, cada solstici d'estiu, el 21 de juny, la Unió Europea celebra una jornada destinada a promoure l'intercanvi cultural entre els pobles, el transvasament musical d'uns territoris a uns altres, amb el doble objectiu de promocionar la música en general i afavorir estudiants, professionals i melòmans puguin compartir durant un dia la seva passió, es proposa una actuació a càrrec del professorat de l'Escola de Música de Pons, que finalitzarà amb les acrobàcies, sempre espectaculars, de les formadores de la companyia Entre Teles. Serà a les 7 de la tarda a Sant Pere de Pons i amb entrada gratuïta.
Aquest dissabte es fa una trobada familiar a la natura a l'Os de Balaguer. començarà a 9:45 del matí a la caseta de fusta com un punt de trobada per fer-hi una xocolatada i seguidament altres propostes, com ara un llançament de boles de llavors. La jornada inclourà un dinar popular i també altres propostes com una tarda de manualitats, tot plegat a la Font del Prat. Per apuntar-s'hi cal contactar al telèfon 610 43 08 06.
Cubells dona el tret de sortida a les activitats d'estiu aquest cap de setmana amb una doble proposta. Dissabte s'hi representarà un espectacle de cabaret i narració sota el títol de Toca'm el Cuplet. Anirà a càrrec de l'artista Mònica Torres. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Castell. Diumenge a les 11 del matí i a la mateixa plaça es representarà l'espectacle infantil Ningú més que l'altre, a càrrec de Raig de Sol Contes. Són dues propostes gratuïtes.
Aquest dissabte es fa la festa major del petit poble de Vernet, que obrirà, com cada any, la ruta de festes majors a la zona d'Artesa de Segre i al Montsec. A les 10 de la nit serà el torn del sopar popular i acte seguit hi haurà les sessions de diversos DJs locals.
El Festival Sons de la Natura, que programa un concert mensual, porta aquest dissabte 22 de juny la música de Cesc Freixas a les Avellanes. Cesc Freixas és més que un cantautor, és un narrador d'històries apassionat que ha deixat la seva empremta a través de 9 discos, 3 llibres de poesia i 3 contes infantils. La seva gira actual, una retrospectiva dels 20 anys de carrera, ens convida a un viatge per les melodies que han marcat els països catalans. Serà a les 9 de la nit al Cabanal, les Eres de les Avellanes. Hi haurà servei de bar i sopar. L'entrada per al concert és gratuïta.
La Baronia de Rialb celebrarà aquest diumenge 23 de juny la segona edició del festival Camins dels Càtars, destacant la història i el patrimoni dels càtars que van fugir de la Inquisició. El monestir de Gualter, lloc de pas històric, serà l'escenari d'una jornada amb presentacions sobre el projecte Camins dels Càtars per les Terres de Lleida i la guia Els Càtars, 50 indrets del catarisme occitano-català. També s'hi projectarà el film Bogre, la gran heretgia europea, i hi haurà una taula rodona sobre els valors càtars, seguida d'una exposició itinerant. Ja a la tarda, a l'àrea del Dolmen de Sols de Riu, es farà un acte de memòria amb poesia i una cantada popular. A l'església de la Torre de Rialb hi haurà una visita guiada sobre l'art romànic i els càtars, i com a cloenda, Anna Amigó oferirà un concert de música medieval. Organitzat per l'Associació Hiler Cabònia i l'Ajuntament de la Baronia de Rialb, amb el suport del Departament de Cultura i l'Institut Ramon Muntaner, han programat totes aquestes activitats gratuïtament, i això sí, limitades a l'aforament. Per assistir-hi, doncs, cal inscripció al correu electrònic turisme@baroniarialb.cat.
Com cada any, el Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Universitat Autònoma de Barcelona enceta la campanya d'excavacions al jaciment de la Cova Gran de Santa Linya. Enguany, aquests treballs es perllongaran entre el 24 de juny i el 19 de juliol i el jaciment romandrà obert al públic.
Amb aquest plantejament dinàmic es posa a l'abast dels visitants no només el jaciment, sinó també l'excavació i faciliten la transmissió dels avenços i interpretacions sobre la vida dels nostres ancestres. D'aquesta manera, els visitants prendran contacte amb el treball diari dels investigadors i podran familiaritzar-se amb el procés de recerca arqueològica. Més enllà de la simple transmissió de coneixements, es tracta de mostrar una ciència en construcció i alhora apropar-la a la societat perquè la conegui de primera mà. Es podrà visitar aquest jaciment de 4 a 6 de la tarda i de dilluns a divendres.
Ràdio Balaguer. Informatius. Esports.
Dediquem la secció esportiva d'avui a parlar molt breument dels molts bons resultats en la primera jornada del Campionat de Catalunya Elevit de Natació per a la participació del Club Esportiu Natació Balaguer. La nedadora Berta Santmartín Fortuny aconseguia la medalla de bronze en la prova de 50 esquena en categoria Elevit 2011, realitzant a més la seva millor marca personal. També hi competia la nedadora Maya Logunciu en la prova del 100 braça, on va aconseguir la 24a posició alevina del 2011.
Entrem a la recta final de l'informatiu d'avui, divendres 21 de juny. Fem, com sempre, l'habitual mirada d'aquest moment a les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que troben mort un home a casa seva, al Carràs, i els Mossos detenen la seva dona. També destaca la millor nota de la selectivitat a Lleida, és un 9,8 per Alba Caufapé. Diu també que el boom del biogàs provoca que ofereixin fins a 10 euros per metre cúbic de purins i també destaca que els magraners surten al carrer en protesta pel crematori. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Alcarràs. És també el principal titular del diari La Mañana, que també destaca en la portada que Magraners diu prou. De fet, dedica la principal fotografia de portada al centenar de veïns d'aquest barri que van sortir ahir al carrer per mostrar la seva protesta exhibint pancartes de rebuig al crematori. Diu també que la primavera s'acomiada en pluges generoses i que no va al judici per agressions i demanen el seu arrest. El Punt avui obre la portada d'aquest divendres amb les paraules de la directora de festivals Terres de l'Ebre, Xania Gaya. Les coses importants, diu, no passen només a les grans ciutats. També destaca que les proves d'accés a la universitat suspenen en matemàtiques i també parla del concert d'ahir de Bruce Springsteen, que torna a enamorar, diu, a Barcelona. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç divendres.